Són les dues.
TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Contundents declaracions de Càritas sobre el dret a l'habitatge. Un dret fals, han dit els responsables de l'entitat, pels preus abusius que es troben a les Balears i que aboquen a molts residents a l'exclusió social. Les despeses relacionades amb aquest bé són tan elevades que es calcula que 46.000 llars a l'arxipèlag cauen per sota de la pobresa severa una vegada es paga lloguer i els subministraments. I no només això, l'informe de la Fundació FOESA, presentat avui, alerta que més de 110.000 persones resideixen en habitatges insegurs i de 100.000 ho fan en immobles insalubres o amuntegats, amb Eivissa com a punt paradigmàtic. Són algunes de les dades destacades, de seguida en ampliem d'altres, d'aquest document devastador sobre el gran problema social en què s'està convertint l'habitatge, que centra un dia més l'actualitat, també avui dimecres 10 de desembre, dia en què s'entrega el Nobel de la Pau en una cerimònia en marxa ara mateix i marcada per l'absència precisament de la guardonada, la veneçolana Maria Corina Machado. Margalí de Cifra és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars avui amb Olivia Navarro. Bon dia.
Bon dia.
Que passen pel judici a un home per violar durant més d'una dècada a la seva filla a Mallorca.
L'acusat ha declarat avui, ha negat els fets, atribueix les acusacions a una venjança de la mare de la menor, tot i que un informe de serveis socials constata la credibilitat de la versió de la nina, que relata abusos i violacions d'ençà que tenia 4 anys.
Seguiment massiu avui de nou a la vaga dels metges, que han estat convocats per la ministra.
Sí, Mònica García els ha citat demà, mig matí, per intentar desbloquejar el conflicte obert per la manca d'acord sobre l'esborrany del nou Estatut Marc. Els metges mantenen, però, les protestes previstes, la vaga i les concentracions fins divendres.
El Consell de Mallorca tanca la campanya d'estiu amb més de 3.000 actuacions contra l'oferta il·legal. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Això representa un 20% d'actuacions més que en 2024, de les quals més de 1.600 han estat contra l'oferta il·legal. La institució destaca que les inspeccions han permès que la plataforma Airbnb hagi retirat 4.400 anuncis que no tenien número de registre.
Els tallers mecànics de Menorca amenacen amb mobilitzacions si no millora la situació de la ITV. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Denuncien que el servei acumula ja 4 anys sense funcionar correctament, amb dificultats per aconseguir cites. Això reconeixen el suposa un problema en el seu dia a dia. La setmana passada, la patronal, juntament amb representants dels concessionaris, transportistes i comerciants, es van reunir amb el Consell de Menorca per exigir millores immediates i traslladar el seu malestar.
Un total de 21 alumnes pitiusos cursen per primera vegada el programa d'ensenyaments integrats de secundària al Conservatori de Música i Dansa d'Eivissa i Formentera. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia, són 14 estudiants eivissencs i 7 formenterers. Cursen uns estudis que la Conselleria d'Educació ha posat en marxa amb l'objectiu d'oferir una educació integral per als alumnes amb vocació per la música i la dansa. Segons Educació, és una aposta decidida pels ensenyaments artístics.
I avui s'ha apagat aquesta veu.
Concreté la fecha de mi muerte con Satán.
I hem vist una allau de missatges de condol per la mort de Robe Iniesta, líder d'Extremo Duro, icona del rock espanyol, que ha mort aquesta matinada amb 63 anys. Al tram final de l'informatiu farem un repàs a la trajectòria de l'artista extremeny. Abans, els titulars dels esports, l'Illes Balears Palma Futsal ha dit adeu a la Copa del Rei. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquí ha quedat eliminat després de perdre per 5-3 a la pista de l'Inter Movistar. El Palma perdia 3-1 quan restaven 3 minuts i va aconseguir remuntar amb els gols de Denis i de David Peña, que forçaven la pròrroga, però al temps extra els madrilenys amb 2 gols sentenciaren l'eliminatòria. L'equip d'Antonio Vadillo centra ja en la Lliga. Dissabte a les 8 del vespre rebrà el Rivera Navarra. I en futbol, l'Atlètic Balears ja ha posat a la banda les entrades pel partit contra l'Atlètic de Madrid de Copa del Rei del pròxim dijous a les 9 del vespre a l'Estadi Balear, amb preus de 25 euros pels abonats i 50 per la resta. Recordem que ja hi ha dia i hora confirmat també pel Mallorca, que jugarà abans el dimarts, el pròxim dimarts a les 7 del vespre a Riazor contra el Deportivo de la Coruña.
I completa amb la portada amb la previsió del temps. Miquel Salamanca, bon dia.
Bon dia, poca novetat a la vista. L'anticicló continua ben establert a la Mediterrània Occidental, afecta de ple a les Balears, i aquestes pròximes hores tenim una petita novetat. Aquests darrers dies el vent era del sud-oest, ara girarà a llevant, per tant, aportarà un punt més encara d'humitat, que de per si ja era bastant elevada, i això es traduirà en la formació de núvols baixos i també de boires més espesses que aquelles que han tingut aquests dies demà a matí a primera hora. De moment, avui cap vespre encara continuarà amb sol i amb petites pinzellades de núvols prims. Hi haurà un augment de núvols baixos també a darrera hora, sobretot a les parts que miren cap a llevant de cadascuna de les illes, però cap d'aquestes coses comentades serà impediment perquè la temperatura màxima altra vegada se situï entre els 17 i els 21 graus. Per demà, més núvols i més boires i una lleugera baixada de la temperatura.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Si ahir un estudi del Consell de la Joventut revelava que l'habitatge es converteix en el major factor de desigualtat, avui un informe de la Fundació FOESA, entitat fundada per Càritas, destaca que 3 de cada 10 illencs sofreix exclusió residencial. Carme Moreno.
I això es tradueix en unes xifres que pel sociòleg de FOESA, Tomàs Ubrí, que són preocupants. A l'arxipèlag hi ha 46.000 persones que destinen tant de recursos a pagar l'habitatge i els seus subministraments que una vegada ho han pagat tot es queden per davall de la pobresa severa. A més, unes 100.000 persones viuen en una casa amb problemes d'insalubritat. Els més vulnerables, les persones estrangeres i les dones.
Es evidente, la vivienda es el cuello de botella de la integración social en Baleares. Es ahora más que nunca un derecho fake. La vivienda debería convertirse en un pilar del bienestar. Para ello es crucial superar las medidas paliativas y adoptar una estrategia estable que priorice el derecho a la vivienda sobre su valor de mercado.
Ubrí, que també ha destacat que una de cada 5 persones de les Balears pateix exclusió social. Aquesta xifra suposa que hi ha 233.000 residents atrapats en processos de vulnerabilitat. Davant d'aquesta situació, l'entitat reclama unes institucions fortes i una societat civil activa per evitar el col·lapse.
Seguir con las mismas políticas y valores nos conduce al colapso social y ecológico. El informe propone un cambio de paradigma. Pasar de una sociedad centrada en el crecimiento y el rendimiento a otra basada en el cuidado, la interdependencia y la justicia social y ecológica.
Per elaborar aquest estudi, la Fundació FOESA ha elaborat enquestes a 834 llars de les illes que són usuàries de Càritas i representen unes 2.000 persones.
FOESA, Càritas, parlen de dret fake, dret fals, per l'increment abusiu dels preus dels pisos, una consideració que es veu avalada avui amb les dades que ha publicat Fotocasa. Assegura el portal immobiliari que els darrers anys, l'habitatge, els darrers 5 anys, l'habitatge a les Balears s'ha encarit, atenció, 600 euros cada mes.
Només en el darrer any la pujada de mitjana ha estat de 135 euros al mes, de manera que l'arxipèlag és la segona comunitat autònoma amb el major augment mensual en termes absoluts, només per darrere de Catalunya, segons les xifres de Fotocasa. L'índex immobiliari situa el preu mitjà d'un habitatge de 80 metres quadrats a les illes en 1.523 euros, segons dades d'octubre d'enguany. El mateix pis costava fa un any 1.388 euros i fa 5, 931 euros.
El mercat del lloguer a les Balears en situació complicada i més que ho pot estar l'any que ve quan, segons calcula el Ministeri de Drets Socials i Consum, finalitzaran prop de 24.500 contractes d'arrendament que podrien augmentar de mitjana 4.600 euros anuals en cas de renovar-se.
Es tracta de lloguers firmats ara fa 5 anys, que és el període de vigència que marca la llei. Això podria afectar fins a 70.000 persones que viuen en aquests habitatges. Davant d'aquestes dades s'ha referit al tema la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durant la sessió de control del Congrés. Rodríguez ha insistit que la llei d'habitatge limita els preus de lloguer i protegeix la pròrroga dels contractes.
Porque existe en España una ley, que es la ley de vivienda, que está limitando ya los precios de alquiler y que está protegiendo ya la prórroga de esos contratos. Los contratos no vencen a año natural, sino cuando uno los firma. Entonces, allí nos damos cuenta que gracias a esta ley, a la aplicación de zonas tensionadas, más de la mitad de los mismos se encuentran ya protegidos por esta herramienta.
Pasan 10 minutos de las 2 del migdia. Ha quedat vist per a sentència el judici contra un pare acusat d'agredir i abusar sexualment de la seva filla durant 10 anys. La Fiscalia demana 34 anys de presó i 15.000 euros per a la víctima. En la d'avui, l'acusat ha estat el darrer a declarar i ha negat tots els càrrecs que ha atribuït a una revenja de la mare i la pròpia nina. Un informe dels serveis socials, però, ha estat contundent i li dona tota la credibilitat al testimoni de la menor que manté que va ser abusada i agredida sexualment per son pare des que tenia 4 anys, Olivia.
És una valoració realitzada per tècnics de l'IMAS arran del testimoni de la Nina i de les 19 punts que s'han de valorar per concloure si el relat d'una víctima d'abusos sexuals i violacions és real, ella en té 14 de positius, el que apunta que la versió, per tant, és totalment creïble. L'acusat, però, avui només ha volgut respondre a les preguntes de la seva defensa, ho nega tot, manté que tot és fals, la família de l'home també ha declarat avui per exonerar-lo de qualsevol comportament anormal. En tot cas, ell s'enfronta a una pena de més de 30 anys de presó per uns fets que, segons l'escrit d'acusació, haurien passat des de l'any 2010, quan la Nina només tenia 4 anys, i fins al 2021, quan la família ja va presentar una denúncia davant la Policia Nacional. El 2022, per cert, ja va ser condemnat per lesions cap a aquesta filla. Ara es troba, però, en llibertat.
També a Palma i en clau judicial, un home ha arribat a un acord amb la Fiscalia després d'acceptar un delicte d'abús sexual per tocaments al net de la seva parella quan tenia 10 anys.
Sí, l'acusat aprofitava que cuidava del nin per tocar-li les seves parts íntimes, a més de donar-li diners per veure pornografia i també veure com ell es masturbava. El jutge l'ha condemnat finalment a 2 anys de presó que no complirà perquè no té antecedents. També haurà de pagar 5.000 euros a la víctima.
Hi ha mort la dona de 50 anys que fa 3 dies va ingressar a l'UCI després de ser agredida presumptament per la seva parella a Catarroja, a València.
La policia judicial d'Alfafar es va fer càrrec de la investigació i en va detenir la parella. L'home va passar ahir a disposició judicial i va quedar en llibertat, amb mesures cautelars. Recordem que el 016 és el número d'atenció a les víctimes de violència de gènere, està operatiu les 24 hores del dia, no deixa rastre a la factura, però que sí s'ha d'esborrar del registre de telefonades.
Segona jornada de vaga dels metges contra la reforma de l'Estatut Marc proposada pel Ministeri de Sanitat amb un seguiment massiu, molt similar al d'ahir. Han secundat la protesta un 85% dels facultatius als hospitals i un 70% a primària, segons ha informat el sindicat mèdic un dels convocants. La principal novetat és que la ministra Mònica García ha convocat demà a les 11 les plataformes per intentar desbloquejar aquest conflicte.
De moment, però, es mantenen les protestes previstes, la vaga segueix fins divendres i també hi haurà concentracions a les portes dels centres sanitaris. Una d'aquestes concentracions avui matí a Son Espases és on la metgessa d'urgències Carolina Pérez ha explicat així de gràficament el porquè d'aquesta protesta.
Qualcú se pujaria un avió si sapigués que el pilot fa més de 12 hores que pilota aquell mateix avió? Segur que ningú se pujaria en aquell avió. Pues aquí, a lo millor t'han d'operar d'urgència.
Hi ha hagut diferents concentracions a Son Espases i també a Can Misses, a Eivissa, Elena Gregori.
Els facultatius es queixen que les guàrdies no computen en la vida laboral i que l'excés d'hores repercuteix en l'atenció. Carlos Rodríguez es portaveu de Cimeval.
El hacer guardias tan exhaustivas como estamos haciendo nos parece indigno, no solo para nosotros, sino para los pacientes, para la población.
En el cas d'Eivissa, l'augment de població ha provocat que s'estiguin atenent 2.200 targetes sanitàries per metge, tornant a les xifres de fa 10 anys.
Hemos de llegar a acuerdos, por eso existe un foro de la atención primaria, para que las agendas no estén desbordadas por el número de pacientes que hay que ver cada día. Qué cantidad de gente, de médicos, que están con el burnout, están quemados.
Hi ha un seguiment de la vaga per part dels metges als hospitals d'un 85% i d'un 35% atenció primària.
Estamos en un pico de gripe importantísima y también, de alguna manera, nos hacemos responsables de esto, ¿no? Entonces, el seguimiento en atención primaria es menor y en Formentera, ¿qué le voy a decir? En Formentera son, entre comillas, 4 gatos y todos son servicios mínimos.
Les mobilitzacions s'allargaran 2 dies més seguint la vaga a nivell nacional.
I la consellera de Salut considera que la ministra de Sanitat ha demostrat la seva incapacitat per arribar a acords. Manuela García ha apuntat que l'excés de jornada l'ha de regular l'Estatut Marc i que és competència del Ministeri negociar-la. De fet, reclama la ministra que comenci les negociacions des de zero i que retiri el projecte.
Cuando uno empieza la casa por el tejado, ocurren estas cosas. Lo que hay que hacer es sustituir ese estatuto marco y comenzar las negociaciones desde el principio, como debieron de hacerse en una mesa donde se pueda poner de acuerdo los diferentes organismos.
Avui és un dia de canvi complet en la flota d'ambulàncies a l'arxipèlag. A Menorca, tots els vehicles nous, un total de 12, entren en funcionament aquest dimecres i suposaran una millora assistencial per als pacients. A partir d'ara també reforça el servei amb 3 ambulàncies, cosa que permet deixar-ne fins a 5 de reserva per casos d'avaria o incidències. Gemma Carrasco.
Per garantir que la població estigui atesa mentre els professionals del 061 fan la substitució de les ambulàncies, s'ha reforçat temporalment el servei amb una ambulància extra de suport vital bàsic i una d'avançat. Juanjo García és director d'infermeria del 061 a Menorca.
Para que la operativa de guardia no sea mermada, lo que hemos hecho es que hemos puesto una ambulancia más, de una ambulancia básica y una ambulancia avanzada, para que mientras que hacemos los cambios, la población, si hay alguna emergencia, se atendía por esas ambulancias de repuesto que tenemos. De exceso de l'operativa.
La renovació aporta més seguretat i comoditat per als usuaris amb lliteres elèctriques i menys vibracions, ho explica Juanjo García.
Más seguridad para los usuarios. La camilla tiene camilla antivibraciones para que vayan más cómodos. Toda la tecnología de los últimos 7 años está incorporada. Entonces, son mejoras que el usuario lo va a percibir desde el primer momento, ¿vale? Estamos en una isla, en el Mediterráneo, que hace mucha calor en verano. Tenemos la mejor climatización que hay. Hemos puesto el doble de climatización que teníamos de las antiguas.
A partir d'ara, Menorca comptarà amb 12 ambulàncies, 3 vehicles més dels que hi havia fins ara, 7 estaran de guàrdia cada dia i 5 es deixaran de reserva per assegurar el servei en cas de manteniment, incidències o situacions de contingència.
I encara en la plana sanitària, les Balears descarten de moment l'ús obligatori de la mascareta als centres de salut, com passa ja a Catalunya, perquè actualment la situació de la grip es troba en fase 1 i, per tant, ara la mesura passa només per recomanar-la aquí a l'arxipèlag. La situació epidemiològica revisarà demà, com cada dijous, i així ho explica la consellera de Salut, Manuela García.
Con lo cual, las medidas pueden ir cambiando cada jueves en función de cómo esté la incidencia, de cómo esté la saturación de los hospitales, de qué virus sea el que circule. Es decir, una toma de decisiones que se hacen en función de los indicadores de nuestra propia comunidad.
I Salut, amb la Universitat de les Illes Balears, posaran en marxa l'any que ve una nova plataforma digital per promoure hàbits de vida saludable, també per la salut mental entre els joves de més de 16 anys. L'eina, presentada avui a Palma, té un pressupost inicial de 300.000 euros i inclourà podcasts, vídeos i fins i tot xats assistits amb intel·ligència artificial que orientaran els usuaris cap als recursos més adequats segons les seves necessitats.
La directora general de Salut Mental, Carmen Bosch, ha destacat que es tracta d'una aposta per la innovació d'una manera d'adaptar-se al llenguatge dels joves per arribar-hi de manera més eficaç. Inicialment, la plataforma funcionarà com un programa pilot dins la comunitat universitària, però l'acord que s'estén fins al 2028 preveu ampliar-lo posteriorment a tota la població juvenil de les Balears.
És una plataforma digital multicanal i trilingüe que estarà en català, en castellà i en anglès. I com deia, que té com a objectiu millorar el benestar emocional, fomentar hàbits de vida saludable, promoure la salut mental i prevenir sobretot problemes de salut mental, no?
Adrià Montaner, vicerrector de Projecció Social i Cultural, assegura que la majoria de problemes de salut mental es desenvolupen durant l'edat universitària.
Estudiants universitaris, 2 de cada 3 presenten símptomes de depressió, 1 de cada 2 presenten símptomes d'ansietat i 1 de cada 5 presenten ideacions suïcides. Són 3 dades superrellevants.
Així, Salut i la UIB volen impulsar, expliquen, un espai digital que faciliti a la joventut eines pràctiques per millorar el seu benestar físic i emocional.
Tot això quan s'ha obert de nou el debat sobre si és convenient o no prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys després que Austràlia ha limitat l'accés dels nins i adolescents a aquestes plataformes. Els experts alerten dels problemes i riscos que poden generar aquests continguts als menors, però no tot passa només per prohibir.
Sí, és el que ha defensat a l'informatiu Matí avui Jordi Llebrés, que és director en Psicologia de la Universitat de les Illes Balears. Considera que, a més de prohibir, també s'ha d'invertir per oferir alternatives saludables per intentar així evitar la dependència que sovint tenen els infants de les pantalles.
més que enfocar en prohibir el que està malament, el que s'hauria de fer és potenciar moltíssim les activitats que sí volem que facin els adolescents. No? No podem pensar que només prohibint que facin una cosa immediatament passin a fer la cosa que és aquella més saludable. No?
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Aquest Nadal tria un torró de mel com Déu mana. Amb mel de mallorquina, naturalment. Això ben bo, eh? Autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons, que són bones de collons.
Un vi denominació d'origen vinicel·lent és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen vinicel·lent amb el suport del Consell de Mallorca.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Obrim plana política quan són gairebé les 2:22. Després de no haver pogut aprovar uns nous pressupostos, Govern i Partit Popular tancaran l'any amb un acord amb Vox, ja que en el darrer ple de 2025 el Parlament validarà el decret de projectes estratègics acordat entre les dues formacions. Avui, en la tradicional Copa de Nadal que ofereix la Cambra Autonòmica a la premsa, els portaveus han fet balanç de l'actual exercici i del que ve. Marta Puyalto, bon dia.
Bon dia, sí, el PP presumeix d'estabilitat, assegura que malgrat la seva minoria parlamentària ha estat capaç d'aprovar lleis i decrets a diferència del govern espanyol. Per Vox, en canvi, enguany s'ha demostrat que gràcies a aquesta formació el canvi és real. Són Sebastià Sagreres i Manola Canyadas.
Davant el fum, davant el renou, davant la voluntat que tindrien els grups polítics de l'esquerra de que hi hagués bloqueig i de que hi hagués inestabilitat, aquí hi ha una realitat. I és que el govern de Marga Provenç té estabilitat, va aprovant qualsevol iniciativa que se proposa i que té un pressupost que permet arribar en el final de la legislatura.
Se ha demostrado este año que ha sido crucial para los ciudadanos de Baleares que donde está Vox hay un cambio real. Que no hemos venido aquí a mantenernos en un sillón, sino a cambiar las cosas.
Per part de l'oposició, els socialistes consideren que el govern és més dèbil, més fluix i està més limitat que mai. Per més per Mallorca i més per Menorca, l'any acaba pitjor del que va començar perquè el govern de Marga Proens no ha sabut resoldre els principals problemes de la ciutadania, com ara l'accés a l'habitatge.
En aquest Parlament només s'aprova allò que vol Vox, quan vol Vox i en les condicions que vol Vox. No quan ho vol el govern, en les condicions del govern i de la manera que ho demana el govern.
Són serveis públics menys dotats i amb més necessitats i, per tant, aquest any ha estat un any perdut i en els que només han guanyat els qui sempre guanyen quan governa el Partit Popular, els promotors immobiliaris i els grans hotelers.
Cap dels grans problemes que tenen les Illes Balears, ni habitatge, ni salut, ni connectivitat aèria, saturació turística, no hi ha hagut cap mena de política que hagi suposat un punt d'inflexió amb aquests temes. És a dir, continuen igual de malament que estaven, no? Per tant, una valoració molt negativa.
En el seu discurs a la premsa, el president del Parlament, Gabriel Lecent, ha animat els periodistes a rebel·lar-se contra el descrèdit i a no caure davant la pressió del poder.
Gràcies, Marta Puyalto, en directe des del Parlament. Mentrestant, a Madrid, darrera sessió de control al Congrés de l'any, en un ple marcat de nou pels retrets per la corrupció i també ara pel feminisme, després dels casos d'assetjament sexual denunciats per treballadores de la Moncloa per part de Paco Salazar, quan era director d'anàlisi i estudis del gabinet de la presidència del govern.
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat els socialistes de no donar exemple amb el feminisme que prediquen i ha demanat de nou la dimissió de Pedro Sánchez, qui de la seva banda ha assegurat que el PP no està per donar lliçons de res i manco de feminisme.
Parece que ya no es un caso aislado, es un código de conducta. Ahora todo el mundo sabe que entre el acosador y la acosada, usted está con el acosador. Mire, ha pasado usted de hermana yo si te creo a calladita estás más guapa. Visto lo visto, la lección de feminismo se la debieron de explicar a usted en los prostíbulos. Esos que no le consta si financiaron sus primarias.
Este gobierno es el que ha aprobado una ley que hace obligatoria a todas las organizaciones políticas también el aprobar protocolos antiacoso. ¿Qué es lo que han hecho ustedes, por ejemplo, con un supuesto caso de acoso en Algeciras, con el ayuntamiento, el alcalde de Algeciras o el alcalde de Estepona? Lo mismo que hicieron en Ponferrada ante el caso Nevenka. Nada. Ninguna activación del protocolo.
Fora de l'hemicicle, el portaveu dels socialistes Patxi López ha afirmat que el PSOE apartarà amb contundència totes les persones denunciades per assetjament sexual.
El darrer cas és el del president de la Diputació de Lugo, el socialista, també batlle de Monforte de Lemos, José Tomé. Sis dones l'han denunciat o l'haurien denunciat per presumpte assetjament sexual i ho haurien fet a través del canal intern del PSOE. En tot cas, els seus testimonis s'han fet públics a la cadena 4. Les dones parlen de tocaments, de cridades i d'enviament de missatges per part del socialista.
Todos estos casos que pueden ser, que están apareciendo ahora, están fuera de lo que son los principios, los valores del Partido Socialista y todos serán apartados con contundencia.
José Tomé, però, per la seva banda, nega aquestes acusacions i ja anuncia accions judicials.
Decir que, evidentemente, después de hablar con mi abogado, y dado que no hay ninguna prueba, ni la puede haber, porque no es verdad. Evidentemente, tomaremos las acciones legales que procedan y que me aconsellen los abogados.
I una altra de les polèmiques que afecta el govern espanyol és la sentència del cas contra l'exfiscal general que vam conèixer ahir, 20 dies després que el Suprem avançés la condemna. El secretari general del PP, Miguel Tellado, l'ha tornat a titllar de delinqüent, mentre que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, insisteix que, tot i que respecten la sentència, no la comparteixen.
Ese es su sitio, el de los delincuentes. Y ahí le ha puesto el tiempo, como usted acertadamente predijo. Le ha puesto el tiempo y el Tribunal Supremo. Álvaro García Ortiz es el primer fiscal general del Estado de la historia condenado. Siguen ustedes batiendo todos los récords, engordando su museo de los horrores. Tanto la acatamos que ya hemos nombrado una nueva fiscal general del Estado sin que se conociera siquiera la sentencia. Y también le digo que, con ese respeto absoluto que tengo al Tribunal Supremo, le digo que discrepo del fallo, discrepo de la sentencia y después de haber leído la sentencia, las dudas que tenía se mantienen. Creo que cabía una interpretación más favorable al principio de presunción de inocencia y más ajustada a la prueba que se practicó en el juicio.
Precisament la substituta de García Ortiz, la nova fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, ha promès avui el càrrec davant del rei Felip VI en un acte celebrat al Palau de la Zarzuela. Hi ha novetats sobre el cas Coldo. El Tribunal Suprem confirma el processament de José Luis Ábalos i la traca a la banqueta dels acusats per presumpte cobrament irregular de mascaretes.
Els magistrats consideren que els indicis són sòlids i confirmen, per tant, el processament de l'exministre de Transports, també el de Coldo García i el del presumpte comissionista de la trama Víctor de Aldama pels delictes d'organització criminal, suborn i malversació. La sala veu justificada suficientment la perpetració dels que els imputa el jutge Leopoldo Puente. D'aquesta manera, el Suprem desestima els recursos d'apel·lació tant d'Ábalos com de Coldo.
I després d'anunciar que hi aniria en persona a recollir el premi, finalment, Maria Corina Machado, la líder opositora veneçolana, no ha estat present a Oslo per recollir el Premi Nobel de la Pau 2025. Amb tot, la institució que s'encarrega de lliurar el guardó afirma que Corina Machado es troba bé i que viatjarà a la capital noruega. Qui s'hi ha xerrat és la seva filla, Maria Corina Sosa, que ha pujat aquest migdia a l'escenari de l'Ajuntament d'Oslo per recollir el premi en el seu nom.
But although she has not been able to be here and take part in this ceremony, I must say that my mother never breaks.
Tot i que ella no ha pogut ser aquí i formar part d'aquesta cerimònia, he de dir que la meva mare no incompleix mai una promesa i per això, amb tota l'alegria del meu cor, vos dic que en unes hores podrem abraçar-la aquí a Oslo. Han estat les paraules de la filla de Maria Corina Machado. Així arribarem a les 2:30. Moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30, bon dia. El Consell de Mallorca tanca la campanya d'estiu amb més de 3.000 actuacions contra l'oferta il·legal. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Això representa un 20% d'actuacions més que en 2024, de les quals més de 1.600 han estat concretament d'oferta il·legal. La institució destaca que les inspeccions han permès que la plataforma Airbnb hagi retirat 4.400 anuncis que no tenien número de registre.
L'Ajuntament de Palma ha constituït el jurat que triarà el projecte del nou centre multiservei del barri de Pere Garau.
Situat als antics cinemes Metropolitan, aquest espai municipal serà el més gran de ciutat i acollirà un centre de salut, una escola pública, aparcaments, un centre de dia, un casal de barri i una comissaria de policia, entre d'altres serveis.
El Comitè Nacional d'Europa n'ha reunit avui a Madrid l'equip d'arquitectes guanyador del projecte per rehabilitar el sindicat de Felanitx.
Són un equip de 5 joves arquitectes, dos d'ells mallorquins, que han dissenyat el futur de l'emblemàtic immoble.
Tot d'una, parlant d'aquestes i altres qüestions, abans però volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam a la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Algo de circulació lenta, la via de cintura, en sentit aeroport, sentit de sortida cap a la carretera de Valldemossa. També algo de circulació lenta, la incorporació a la via de cintura, venguent des de l'autopista d'Inca. I també volem aprofitar per demanar precaució, ja que estan fent obres a la carretera de Manacor, a l'altura de Son Morro, trobaran obres en tall de carril dret. Així és que precaució és tot. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. Margalida de Cifra, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caib.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Cuida'm. Mallorca té el seu ritme propi. Saber escoltar la calma del que era, agrair el que tenim i cuidar el que ens envolta. Conviure és entendre que aquest lloc no només s'habita, es respecta, es respira, s'estima. Conviure és responsabilitat de tots. Això és conviure, això és Mallorca. Cuida'm. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
IB3 dona una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, que promou el voluntariat, coordina les entitats, ofereix formació i representa els interessos del voluntariat davant la societat i les administracions. Més informació a plataformavoluntariat.org i al telèfon 900 10 29 79. IB3, tots donam una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, del Consell Insular tanca la campanya d'estiu amb més de 3.000 actuacions, un 20% més que en 2024, de les quals més de 1.600 han estat a l'oferta il·legal. La institució insular destaca que les inspeccions han permès que la plataforma Airbnb hagi retirat 4.400 anuncis que no tenien número de registre.
Això es tradueix en més de 20.000 places eliminades. Així mateix, la plataforma Holidoo ja només anuncia immobles legals en el seu web, segons ha assegurat el conseller insular de Turisme, Marcel Rodríguez, qui ha remarcat que les 1.659 actuacions contra l'oferta il·legal suposen el triple que en 2023, quan no hi havia cap campanya.
De esta forma, el número de actuaciones contra la oferta ilegal se ha triplicado en esta campaña de verano si tomamos como referencia la campaña del año 23, manteniendo estable su cifra respecto de la campaña del año pasado.
Rodríguez ha precisat que el principal motiu de les sancions és la falta de llicència per executar l'activitat. També ha remarcat que l'augment d'actuacions es deu a les campanyes de sobreocupació, sobre llits elevables i sobre el control del producte local en l'oferta legal, que suposa més càrrega de feina per la quantitat de documentació a gestionar.
D'altra banda, els veïnats del complex turístic Espígol Vist de Sant Bauló tornen a denunciar problemes pels ocupes. Han presentat una nova queixa a l'Ajuntament de Santa Margalida per aquest edifici abandonat fa dècades.
L'edifici està situat al centre de la zona residencial de Sant Bauló i està ocupat des de fa anys. Els veïnats fa temps que es queixen i diuen que l'Ajuntament no fa res per solucionar les molèsties que pateixen. Ara han enviat un nou comunicat al consistori per demanar-li que posi ordre del que qualifiquen com un nou sambanya. També denuncien la proliferació de moscars per les dues piscines abandonades i problemes de robatoris, talls de llum per connexions il·legals i renous. Escoltam un veïnat.
Fa poc, per exemple, se va pegar foc un pis. O sigui, sí, molèstia, sí, i sa piscina hi ha molt de moscars, ens es diu.
El Val és conscient de la problemàtica, però diu que el consistori té poc marge de maniobra per treure els ocupes. En qualsevol cas, demanarà autorització judicial per entrar a netejar l'edifici. És Martí Àngel Torres.
Una vegada tinguem aquest ordre judicial, el manco, el tema de salut, que quedi arreglat, el manco minvà la periodicitat que hi pugui haver. Però el que he dit abans, el problema és el tema dels ocupats i les normatives existents, que si no que se canvien, tothom està fermat de mans.
Els apartaments són propietat de diverses societats, entitats bancàries i també d'alguns particulars. Inicialment es va construir com un bloc d'apartaments turístics, però posteriorment els pisos es varen vendre per separat i no tenen cèdula d'habitabilitat.
Canviem de qüestió perquè l'Ajuntament de Palma ha constituït avui el jurat que triarà el projecte del nou centre multiservei de Pere Garau. Situat als antics cinemes Metropolitan, aquest espai municipal serà el més gran de ciutat i acollirà un centre de salut, una escoleta pública, aparcaments, un centre de dia, un casal de barri i una nova comissaria de policia, entre d'altres serveis.
La regidora portavou, Mercedes Celeste, ha explicat que es dona així resposta a una demanda històrica del barri. El jurat estarà presidit pel batlle Jaime Martínez amb la col·laboració de tècnics municipals, arquitectes i representants veïnals. Tots ells triaran el projecte guanyador per fer realitat aquest nou espai en un concurs públic que seleccionarà la millor proposta. Cort ha previst 55.000 euros en premis, 25.000 pel guanyador i 15.000 per l'empresa que quedi en segon i tercer lloc. L'objectiu és licitar les obres l'any que ve.
Després d'anys d'espera, Pere Grau tindrà el centre de serveis que es mereix. Serà, a més, el més gran de ciutat i continuarem treballant per incorporar també, a més, l'edifici de la Sagrada Família en aquest projecte.
També avui la Junta de Govern de Cort ha aprovat els contractes municipals a través dels quals els centres escolars ofereixen als alumnes modalitats esportives a Sant Moix, els Germans Escales i el centre Rudi Fernández. Després de 8 anys es recuperen el triatló, el ciclisme i el salt en trampolí. En total, 10 esports amb 140 places, entre els quals judo, natació artística, futbol, esgrima i atletisme.
I seguim a Palma perquè la torre medieval situada al costat del baluart de Sant Pere ha patit l'esfondrament d'un dels murs. Arca demana una resposta immediata tant al Consell Insular com a l'Ajuntament.
Segons l'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics, es tracta d'un esfondrament gravíssim que ha afectat la torre medieval, que data del segle XVI i que està fonamentada sobre una construcció anterior d'època islàmica integrada posteriorment al tancament del baluart de Sant Pere. Per Arca no és un fet superficial, ja que la profunditat de l'enfonsament és considerable. L'associació ha manifestat la seva indignació, ja que fa anys que exigeix la restauració d'aquest bé històric tant al Consell de Mallorca com a l'Ajuntament de Palma. Però Llés reconeix que ja ho havien advertit.
Lamentablement, doncs veiem que efectivament la pèrdua de material de la torre va a més. Per tant, el perill de destrucció d'aquest element patrimonial és imminent. Nosaltres el que demanem a l'Ajuntament és que prengui determinacions ràpides. És a dir, això és un tema d'emergència. S'ha d'actuar d'urgència. No se pot esperar a tenir el gran projecte d'intervenció arqueològica o d'intervenció arquitectònica, que fa anys que ho demanem.
La regidora portavou de l'Ajuntament, Mercedes Celeste, ha confirmat que ja hi ha un tècnic municipal a la zona per avaluar els danys. Celeste ha explicat que, segons l'informe que faci, s'actuarà d'una manera o una altra. El que ha volgut destacar és que, en general, la remodelació de la murada que s'està duent a terme és complicada i que s'ha de fer amb rigorositat.
No és una feina fàcil, són uns estudis i uns projectes complicats, doncs és un tema que afecta lògicament a una part de la murada molt important i que no es pot fer més que seguint rigorosament totes les pautes per conservar-la i tenir cura d'ella el millor possible.
A tot això continua la polèmica per la construcció del segon cable elèctric fins al CUDI. La plataforma NACA dels veïnats afectats pel nou traçat assegura que el trajecte per Sa Ferradura ja no té justificació.
En un comunicat afirmen que després de l'anunci del tancament de la central d'Esmorterà el 2028 ja no hi ha cap limitació tècnica per utilitzar aquest corredor. També desmenteixen els possibles efectes sobre la Posidònia.
I el Comitè Nacional d'Europa n'ha reunit avui a Madrid l'equip d'arquitectes guanyador del projecte per rehabilitar Sindicat de Felanitx.
Són un equip de 5 joves arquitectes, dos d'ells mallorquins, que han dissenyat el futur de l'emblemàtic immoble. La trobada, que ha ajuntat altres 8 equips guardonats en el concurs Europa, ha comptat també amb l'assistència del president del Consell de Mallorca, institució que juntament amb el govern balear i l'Ajuntament de Felanitx han impulsat el projecte de rehabilitació. És Llorenç Galmés.
Un projecte titulat Reviure el Sindicat de Felanitx. Un projecte que ha estat guanyador dins més de 30 projectes que se varen presentar per poder dur a terme aquesta rehabilitació. Per tant, estem molt satisfets de poder dir que aquesta segona vida en el Sindicat de Felanitx s'apropa i arribarà el dia en què començaran les obres tan esperades.
I per cert que el ple del Consell de Mallorca aprovarà demà de manera definitiva la protecció de les neules calades, uns discs de paper finíssim retallats amb paciència i creativitat que decoren esglésies, carrers i cases durant aquestes festes.
Ja s'han fet moltes passes per garantir-ne la continuïtat. El Consell va aprovar per unanimitat la seva protecció com a bé d'interès cultural immaterial, un reconeixement que posa en valor segles de tradició, artesania i identitat. Antònia Roca és la vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, impulsora de aquest reconeixement i una de les veus que més ha fet perquè les neules calades no es perdin i continuïn formant part del patrimoni viu de l'illa.
Quan tu veus ses neules, aquestes meravelloses peces que decoren ses esglésies i ses cases durant tota la història de Mallorca en l'època de Nadal, el que protegim amb aquest patrimoni material és sa tècnica. És una tècnica, és una vivència i és una experiència que forma part de ses nostres arrels, no? I que mos identifica.
I 120 bibliotecaris de diferents municipis de Mallorca que formen part de la xarxa de biblioteques del Consell s'han reunit avui a la Misericòrdia Palma en la trobada anual per fer balanç de les actuacions impulsades durant el 2025 i establir noves línies d'actuació. Durant la jornada s'han presentat dos projectes nous que es posaran en marxa el 2026, un club de lectura fàcil i la incorporació de la figura d'un educador social a les biblioteques.
L'objectiu és fomentar la lectura inclusiva i reforçar el paper social en aquests espais. El director insular de Cultura, Guillem Llinart, ha destacat el canvi del sistema de gestió de biblioteques que ha dit havia quedat obsolet. Una fita, ha remarcat, important per a tots els bibliotecaris de l'illa.
El funcionament és el mateix, o sigui, un sistema centralitzat i permet gestionar tot el que és a part d'entrades, catalogació, préstecs, préstec antic bibliotecari, etc etc. O sigui, allà se reflexen tots els moviments i el que ens permet des de qualsevol ordinador o telèfon saber on poden trobar un llibre, en quina biblioteca el poden trobar.
A la trobada també s'ha tractat la política de col·lecció i d'adquisició, la gestió i coordinació de serveis que es posaran en marxa, com ara el d'acompanyament del Centre Coordinador de Biblioteques del Consell, els municipis, que fins avui només era possible de manera presencial i que a partir d'ara també es materialitzarà en visites virtuals i suport en línia. La cap de Servei de Biblioteques i Arxius del Consell, Catalina Quetgles, ha destacat la formació del personal bibliotecari com un dels eixos principals.
El Consell de Mallorca formen els personals perquè puguin donar un bon servei en el ciutadà, a cada municipi. Què passa? Els punts tècnics, molts afecten directament a la xarxa de biblioteques de Mallorca, però molts d'altres, com el nou projecte, se poden extrapolar a la resta de biblioteques públiques.
Durant la reunió, que ha durat tot el matí, també s'ha valorat el funcionament de l'Extranet, un recurs tecnològic estrenat enguany.
I un darrer punt, perquè la carta nàutica mallorquina del segle XV que va comprar ahir una subhasta al Consell de Mallorca no arribarà a l'illa fins a l'estiu. Ara s'han d'iniciar els tràmits per fer que aquesta obra del cartògraf Pere Rossell pugui ser exhibida al Museu de Mallorca com a peça principal. El Consell va comprar per 700.000 euros a la subhasta online de Sotheby's, cap institució pública de Mallorca tenia fins ara un exemplar dels valuosos mapes de la Mediterrània de l'època. D'aquesta manera, arribarem a les 2:45. Continua informació aquí a Beta Ràdio. Ara arriba tota l'actualitat esportiva.
Informatiu migdia. Esports.
Bon dia de nou, Marta Sampas. Comencem aquest repàs de la informació esportiva amb l'Illes Balears Palma Futsal, que ha dit adeu a la Copa del Rei.
Bon dia. El conjunt mallorquí ha quedat eliminat després de perdre per 5-3 a la pista de l'Inter Movistar. El Palma va demostrar, això sí, ahir, que s'ha de lluitar fins al final. I és que en els darrers instants de partit perdia 3-1 i quan restaven 3 minuts s'aconseguia remuntar amb els gols de Denis i de David Peña, que forçaven la pròrroga. De res va servir, perquè al temps extra els madrilenys amb dos gols sentenciaren l'eliminatòria. Sentim el que deia l'entrenador del Palma Futsal, Antonio Vadillo.
Un día donde no hemos hecho un gran partido contra un rival como Inter, pues lo hemos tenido ahí contra las cuerdas, ¿no? Hasta el final también. Y ahora lo que nos toca es descansar, levantar la cabeza. Hay ciertas situaciones en el juego que nos tienen que servir para madurar, porque la idea es jugar muchos partidos de como el de hoy, de donde no hay red, donde no hay margen, y hay situaciones que tenemos que saber controlar, ¿no?
D'altra banda, el capità i porter Carlos Barrón reconeixia que el vestidor està tocat, però recordava que no hi ha temps per lamentar-se.
Bueno, realmente anímico el equipo está fastidiado, ¿no? Porque es una competición que se nos va. Pero sí que es verdad que tenemos otra final este sábado. Es verdad que hay que pasar ya página rápidamente por la importancia que tiene el partido de este sábado. Y luego de Inter aún queda mucho. Nos tenemos que centrar en el partido de este sábado contra Tudela, que nos jugamos un pase a la Copa de España.
Ho sentíem, dissabte torna la Lliga. El Palma rebrà el Ribera Navarra dissabte a les 8 del vespre a Sant Moix, en el que és el penúltim partit de la primera volta. L'objectiu és acabar-la entre els 8 primers i de moment el Palma és 7 amb 21 punts. I des d'avui ja es poden comprar les entrades per la Supercopa d'Espanya, que es disputarà al Palau Municipal d'Esports de Sant Moix el cap de setmana del 3 i 4 de gener. El Palma cercarà a casa refer-se de l'eliminació de la Copa del Rei i optar a que la Supercopa pugui ser el seu primer títol nacional. Recordant que precisament serà l'Inter Movistar, el rival del Palma a la semifinal, que es disputarà el dissabte dia 3 de gener a les 7.
Parlant també de la Copa del Rei, perquè els aficionats de l'Atlètic Balears ja poden comprar les entrades pel partit del dijous, dia 18, contra l'Atlètic de Madrid.
Resta una setmana perquè l'estadi Balear visqui una nit històrica amb l'Atlètic Balears, que tractarà de no despertar del somni de la Copa guanyant a l'Atlètic de Madrid. Per a un partit tan especial, el club ja ha posat a la venda les entrades amb preus de 25 euros pels socis, que a més podran comprar-ne una extra per 30 euros i amb 50 euros per la resta d'aficionats. El director esportiu de l'Atlètic Balears, Marc Julià, recorda la importància que té que els abonats reservin el seu seient abans de divendres. El sentim.
Des d'avui de matí a les 9 de matí, pues ja tots els abonats i sempre reservant el seu asient fins a divendres, divendres 12 a les 7, molt important això, se reserva el seient, perquè no sabem quan ja hem reservat tots els seients dels abonats, no sabem el ritme d'entrades online, avui en dia mai saps com van, i pas pena que algun abonat se quedi sense, no. Per això deixem molt clar que fins divendres dia 12 a les 7 de l'hora baixa tens la reserva del seient, tant online com físicament, aquí a l'Estadi Balear.
El club afegirà una grada supletòria amb l'objectiu d'arribar a omplir l'estadi amb 5.000 persones.
La grada supletòria tindrà al voltant de 1.000 persones. Nosaltres esperam ple, és veritat, esperam, i per lo que veig de ritme d'entrades, pues no m'estranyaria gens que arribem a els 5.000 espectadors, que és un poc el que ens hem parlat d'aforament per aquest partit.
Recordant que el partit de Copa del Rei entre Atlètic Balears i Atlètic de Madrid el podreu seguir en directe a Ivetra Ràdio, serà dijous dia 18 des de les 8 del vespre.
I abans, dimarts, el Mallorca Marta cercarà classificar-se pels vuitens de final contra el Deportivo de la Coruña Riazor.
Els vermells visitaran la ciutat gallega el pròxim dimarts a les 7 del vespre amb l'objectiu de guanyar el Depor a Copa del Rei, contra qui el darrer partit va ser el 23 de juny de 2019, en una nit inoblidable pel mallorquinisme. El Mallorca aconseguia remuntar el 2-0 en contra enregistrat a Riazor a l'anada del play-off d'ascens a primera divisió. 6 anys després, els de Iago Barrasate visitaran el conjunt gallec, que ara per ara milita a la segona divisió, però que té un camp de primera, amb capacitat per més de 32.000 persones. Avui ha parlat el jugador del Deport sobre aquesta eliminatòria de Copa del Rei contra el Mallorca, és Mario Soriano.
És bueno para el Deport, para el club, para la afición
que bueno, nos enfrentemos ahora a un primera división contra Mallorca, que al final es un equipo muy buen trabajado, muy bien trabajado, y bueno, seguir queremos seguir, vamos en la Copa. Serà un partit molt difícil.
I pel que fa a la Lliga, el Mallorca continua fent feina per rebre dissabte l'Elx a Son Mos. Serà un partit especial pel futbolista mallorquí de l'Elx i exmallorquinista Pedro Vigas. Avui ha parlat en roda de premsa prèvia. El sentim.
Sabemos que es un equipo muy duro, un equipo muy fuerte, que probablemente no está en la posición que le gustaría estar ni teniendo los resultados que le gustaría tener, pero que no va a poner las cosas fáciles y bueno, creo que tenemos armas suficientes como para hacerles daño, para ir allí, intentar llevar el peso del partido, tener paciencia, que era sobre todo eso, no querer intentar acabar las jugadas enseguida, sino cocinarlas bien, no precipitarse, y ya digo, creo que ellos también estarán a la espera de algún tipo de fallo para salir a la contra.
Per dissabte contra l'Elx, Jaco Barrasate podrà recuperar a Leo Román, que ahir va tornar a trepitjar la gespa de Sant Bibiloni i que ja està recuperat de la seva lesió. Els dubtes per al partit contra l'Elx són Pablo Torre i Antonio Raillo. El migcampista va abandonar ahir l'entrenament per unes molèsties. La baixa segura és la de Samu Costa per sanció.
Dissabte, a les 2:30, torna Esports 3 en joc amb el futbol de primera divisió.
En directe des de l'estadi de Son Moix, Real Mallorca, Elx.
Els mallorquinistes cercaran retrobar-se en la victòria contra un dels equips revelació de la categoria.
Viu amb nosaltres la prèvia amb tots els detalls i les seccions més divertides.
I en acabar el partit, l'anàlisi tècnica amb els millors comentaristes.
Però això no és tot. Des del Palau Municipal d'Esports de Son Moix, Illes Balears Palma Futsal, Ribera Navarra.
Esports 3 en joc a IB3 Ràdio.
Més futbol, amb les victòries d'ahir a la Champions del Barça i de l'Atlètic de Madrid.
Els blaugranes van aconseguir la victòria contra l'Eintracht Frankfurt per 2-1. El Barça, amb aquests 3 punts, en suma 10 i és 14 després de 6 jornades de les 8 que s'han de disputar d'aquesta prèvia. Sentim el jugador de l'equip culer, Pedri.
Bueno, aparte de los 3 puntos y porque veníamos del partido del Chelsea, queríamos cambiar esa última derrota que tuvimos. También era el primer partido en el Camp Nou de Champions y queríamos llevarnos una victoria y dársela a la afición y por todo eso íbamos con una motivación extra para ganar los 3 puntos.
I el rival de dijous de l'Atlètic Balears a la Copa del Rei va sumar ahir una nova victòria a Europa guanyant per 2-3 al camp del PSV. Els autors dels gols varen ser Julián Álvarez, Janko i Sorloth. Sentim l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, el Cholo Simeone.
Me encantó el equipo tuvo una fe en lo que planeamos, en sacarle tiempo al rival, en no dejarlo jugar el partido que querían jugar. Sí, es verdad que tuvieron situaciones de gol porque juegan bien, pero lo llevamos a un estado donde se jugó el partido que nosotros queríamos.
I avui vespre és el torn dels altres 3 representants espanyols i tots 3 juguen a casa. L'Atlètic rebrà a les 9 del vespre a Sant Mamés i el vigent campió, el PSG. I a la mateixa hora, el Real Madrid rebrà la visita del Manchester City. Els blancs cercaran una victòria després de caure la Lliga contra el Celta. I abans de l'Atlètic del Real Madrid, el Villarreal, quan falti un quart per a les 7, rebrà el Copenhague a la Ceràmica.
Gràcies, Marta. Arribarem així a les 2:54. Fins aquí el repàs a la informació esportiva. Una petita aturada i anem amb la cultura.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio. Arriba al Teatre Principal d'Inca El malalt imaginari, el clàssic de Molière revisitat amb humor corrosiu per Sergio Baos. Una comèdia divertida i punyent que posa en evidència els farsans de la salut, d'ahir i d'avui. El pròxim 14 de desembre a les 19:00 a la sala principal. Entrades disponibles al web del teatre.
Descobreix el que passa quan vius Miró des de dins. Per només 40 euros l'any gaudeix d'accés lliure a la Fundació. Activitats exclusives, invitacions gratuïtes i molts més avantatges. Fes-te amic avui i amb el codi AMIC2 tindràs 2 entrades gratuïtes més. Tots els detalls a miromallorca.com. Viu l'art. Respira Miró. Ajuntament de Palma.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Abans d'obrir la crònica cultural, un apunt sobre aquesta casa. IB3 Ràdio tancarà 2025 amb 26.000 oients, segons les dades d'audiència del darrer Estudi General de Mitjans de l'any, publicades avui. Segons l'EGM, els programes amb més audiència són els dos grans magazins diaris, El Matí i El Dia, amb 12.000, i els Hora Baixes, Tentol, que consolida la seva audiència amb 8.000 seguidors fidels. Al cap de setmana destaquen els 8.000 oients de No Venim en Manual i l'informatiu cap de setmana que s'enfila amb 10.000 oients de mitjana.
Aquí tiene un plan para salvar el mundo. Pues cuanto más difícil sea el plan, más orgulloso estará de él. Y si es imposible, mejor aún, porque en el fracaso tendrás también la gloria.
Les mostres de condol per la mort de Robe Iniesta, l'ànima d'Extremadura als 63 anys i que hem conegut aquesta matinada, omplen xarxes socials des del qualsevol pensament, edat i situació, demostrant la universalitat de la música d'aquest artista referent indiscutible del rock espanyol dels darrers anys. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Ens despertàvem, Sara, aquest matí amb la notícia que, com dèiem, ha trasbalsat els seguidors d'aquest creador, músic, poeta, filòsof, un referent cultural, bandera de l'underground, del sexe, de les drogues, del rock and roll, de la vida sense límits, i que arribaria a diverses generacions i a tot tipus de públic sense caure mai amb la temptació del mainstream. Un cas estrany, el d'algú que va venir del rock més bàsic, podríem dir, per conquerir terrenys fins a convertir-se en un clàssic respectat per a tothom. Les seves lletres passaren de l'exaltació marginal als inicis d'Extremadura a textos amb profunda càrrega filosòfica que es consideren el millor del rock espanyol de tots els temps.
He notado una brisa pasajera que me ha dicho que tal vez si quisiera.
Robe era Robe i per això avui el recordava gent, institucions com el Ministeri de Cultura, que el qualificava d'icona del rock, o el Museu del Prado, que emprava el poder de l'arte per un dels seus vídeos i que destacava la petjada en la formació estètica i sentimental de diverses generacions. També el president Pedro Sánchez piulava que ell va saber cantar com ningú la vida, amb veritat, amb ràbia i amb bellesa. I parlant de cantar... Ens hem fixat també en aquest vídeo d'aquests nins d'una escola extremenya com vell, cantant una de les cançons referencials davant del músic que estava de visita al centre i que tenia evidents mostres d'emoció.
Sucede que me canso de ser hombre.
Robe ha mort per desesperació dels seguidors que, com apunta la Filmoteca de Canet, en una piulada meravellosa, amb escenes de roba estesa, extretes de desenes de pel·lícules, s'hauran de consolar amb el seu immens llegat i pensant en ell quan es tenguin la roba i es transformi en banderes.
I d'un dels orfes de Robe Iniesta és l'escriptor Lorenzo Silva. La notícia l'ha sorprès a Palma, la universitat on avui inaugura un seminari sobre literatura i dret.
Sí, i amb el temps just per fer l'obituari que li ha encarregat el diari on col·labora habitualment. Silva qualificava Robe d'un superdotat per la música i afegia això.
Sus letras reflejan en muy pocas palabras, y eso es muy difícil, cosas que tienen mucha profundidad. Y que tienen también mucha verdad, ¿no? Probablemente el músico popular español más importante.
Robe Iniesta Band, és impossible trobar-se davant d'uns creadors més reconeguts dels darrers anys i no parlar de literatura, però això serà, ja ho explicarem més tard.
Exacte. Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres 10 de desembre. Un nou estudi sobre la crisi d'habitatge destaca que quasi 3 de cada 10 illencs pateix exclusió residencial. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Segons l'informe, l'arxipèlag hi ha 46.000 persones que destinen tant de recursos a pagar l'habitatge i els seus subministraments que una vegada ho paguen tot es queden per davall de la pobresa severa. A més, unes 100.000 persones viuen en una casa amb problemes d'insalubritat. Els més perjudicats, les persones estrangeres i les dones. Ho explica Tomàs Obrits, que és sociòleg de la Fundació Foessa, autora d'aquest estudi.
Es evidente, la vivienda es el cuello de botella de la integración social en Baleares. Es ahora más que nunca un derecho fake. La vivienda debería convertirse en un pilar del bienestar. Para ello es crucial superar las medidas paliativas y adoptar una estrategia estable que priorice el derecho a la vivienda sobre su valor de mercado.
I avui ha quedat vist per a sentència al judici a un home per violar durant més d'una dècada la seva filla a Mallorca.
L'acusat ha declarat avui i ha negat els fets, atribueix les acusacions a una venjança de la mare de la menor, tot i que un informe dels serveis socials constaten la credibilitat de la versió de la nina que relata abusos i violacions d'ençà que tenia 4 anys.
Seguiment massiu avui de nou a la vaga dels metges que han estat convocats per la ministra.
Mònica García els ha citat demà mig matí per intentar desbloquejar el conflicte obert per la manca d'acord sobre l'esborrany del nou estatut marc. Els metges mantenen les protestes previstes, la vaga i concentracions fins divendres. Es queixen que les guàrdies no computen en la seva vida laboral i que l'excés d'hores repercuteix en l'atenció als pacients. Carlos Rodríguez és portaveu de Cimebar.
El hacer guardias tan exhaustivas como estamos haciendo nos parece indigno, no solo para nosotros, sino para los pacientes, para la población.
Els tallers mecànics de Menorca amenacen amb mobilitzacions si no millora la situació de la ITV.
Denuncien que el servei acumula 4 anys sense funcionar correctament, amb dificultats per aconseguir cites. Això, diuen, els suposa un problema en el seu dia a dia. La setmana passada, la patronal, juntament amb representants dels concessionaris, transportistes i comerciants, es van reunir amb el Consell per exigir millores immediates i traslladar el seu malestar. Francesc Benítez és el president de l'Associació de Tallers de Menorca.
Han anat incorporats inspectors, però pues, aquests inspectors, no, i molts, en els 4 mesos s'han donat de baixa. L'assumpte és que si sempre vas agafant gent nova, sempre a ràdio de productivitat no pot ser el mateix, ha de davallar.
Novetat important sobre el cas Coldo. El Tribunal Suprem confirma el processament de José Luis Ábalos i la traca a la banqueta dels acusats pel presumpte cobrament irregular de mascaretes.
Els magistrats consideren que els indicis són sòlids i robustos i confirmen el processament de l'exministre de Transports. També el de Coldo García i el del presumpte comissionista de la trama, Víctor Daldama, pels delictes d'organització criminal, suborn i malversació. Ara s'ha de reunir la mesa del Congrés per suspendre Ábalos com a diputat.
I després d'anunciar que hi aniria en persona a recollir el premi, finalment Maria Corina Machado, la líder opositora veneçolana, no ha estat present a Oslo per recollir el Nobel de la Pau 2025.
Amb tot, la institució que s'encarrega de lliurar aquest guardó afirma que Corina Machado es troba bé i que viatjarà aquest dimecres a la capital noruega. Davant la seva absència